Bones festes.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IBEI 3. Ignition.
Ladies and gentlemen, benvinguts en aquest avió. Això és de Revol a Formentera. Parlarem de discoteques i de festes il·legals avui per començar. S'acosta cap d'any i la policia ha detectat desenes de convocatòries per festes il·legals per aquesta nit. Mentre que l'Associació d'Oci Nocturn de les Balears denuncia que ells no poden ni obrir les portes. Després anirem cap a Menorca per parlar amb el grup Pèl de Gall, que actuaran l'any que ve en el Teatre Principal de Maó. Dius l'any que ve i pareix que falti molt de temps, però l'actuació de Pèl de Gall serà aquest dissabte. I tancarem el programa amb la nostra secció del cor, la sala VIP, avui amb Michael Jackson, Verónica Forqué i Shakira com a protagonistes.
De Revol a Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
Deixem el dia dels Sants Innocents, però la veritat és que vivim en un món amb poques ganes de broma, Àlex Berlanga.
Bona nit, Bona nit. O sigui, això sembla, La gent no està per moltes bromes, eh?
No hem vist moltes bromes aquest dilluns. Alguna?
Sí, hem vist un parell.
A veure què diuen a Twitter.
Apaguin els dispositius.
I bé, dius, no? Què podem dir d'aquest passat dilluns 28 de desembre, dia dels Sants Innocents? Doncs mira, més que set tendència a la xarxa, molta gent ha publicat aquestes notícies de broma que em dient que es casa, altres que estan embarassades, o la meva favorita, que és el seu aniversari. També hem vist que volen fer un segon parc de PortAventura aquí a Eivissa. Molt bona aquesta. Altre trending topic ha set Almeida.
Com a innocentada.
No. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, i tu dius, i què ha fet? Doncs sembla que una miqueta de tot. Ha publicat un dibuix dels tres en Reis Mags, i mira per on Baltasar és blanc. I per altra banda, Almeida també ha culpat el govern per a la gent que no es vol vacunar, no? I això no han set notícies del dia dels Sants Innocents, com deia.
Es va fer una estimació de com seria Jesucrist, en realitat.
Sí.
No com el pintam en els quadres, i sortia que era pràcticament negre.
Sí, i el rei Max, hi ha un, que és Baltasar, que també és negre. Bé, però la tendència que destaquem és, una mala notícia. Armando Manzanero.
Esta tarde vi llover.
Ha mort als 85 anys aquest cantautor mexicà. El passat dijous 17 de desembre havia estat internat a un hospital de la Ciutat de Mèxic després de contagiar-se amb coronavirus. A Twitter han estat, com dèiem, de les principals tendències on la gent l'ha recordat amb les seves cançons o frases de les seves lletres.
Que una ave enamorada.
Anem a les Balears i, per desgràcia, no podem deixar de parlar de coronavirus. Augmenten un 50% els ingressos a les UCIs de les illes en només 5 dies. Salut ha notificat 2 morts, a més, 459 en total des que va començar la pandèmia.
Aquest dilluns hi havia 81 malalts a les UCIs, la xifra més alta des del 15 d'abril. També hi ha 205 sanitaris positius, que constitueix la xifra més gran de tota la pandèmia, i un total de 421 persones hospitalitzades rècord des d'abril.
Les xifres són realment molt dolentes. Mentrestant, el personal de Son Espases ha hagut de renunciar a les seues vacacions de Nadal.
El personal de Son Espases ho ha fet a petició de l'IBE Salut en una reunió d'urgència que s'ha celebrat aquest migdia de dilluns. L'objectiu d'aquesta mesura extraordinària és poder fer front a l'increment de pacients de Covid-19. Els que troben ara mateix, el que es troben ara mateix de vacances tornaran als seus llocs de feina com abans millor, i els que havien d'anar-se-n'hi no ho podran fer.
Avui, la incidència acumulada del virus a 14 dies a les Balears és de 537,82, a Mallorca és de 621, una xifra realment altíssima.
La resta d'illes estan una miqueta millor. A Menorca és de 139,19, a Eivissa de 148,06 i Formentera de 586,24. Per aquest motiu, Mallorca i Formentera entren aquest dimarts en una nova fase de risc davant la pandèmia. Mallorca, el de risc extrem agreujat, i Formentera en el nivell 3. Caution, wake
turbulence. Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
La nostra turbulència d'avui és de magnitud nacional i mundial, en realitat també, però té especial incidència a les Balears.
El pla d'ajudes que el govern espanyol va aprovar la setmana passada per rescatar la restauració, el turisme i el comerç no ha convençut ningú. Tant és així que diverses organitzacions ja han anunciat que portaran el tema als jutjats per reclamar els seus drets. Segons en relata La Vanguardia, una de les associacions que podrien fer passes en aquest sentit és Hostaleria d'Espanya. El seu president, José Luis Izuel, ha anunciat que reclamaran a l'Estat els sous que els han robat i demanen ajudes directes per valor de 8.500 milions d'euros.
No deim que no tinguin raó els empresaris. Les restriccions que han patit sectors com els de la restauració han set variables, contínues i en alguns casos segur que arbitràries. Ara bé, la qüestió en aquest moment despartit potser no és qui té raó, sinó d'on treure sous. Espanya no és un país pobre, però tampoc no podem dir que sigui un país ric si ens comparam amb segons qui.
I en canvi, molt poca gent està parlant ara mateix a Espanya d'una qüestió crucial. En què es gastaran els 140.000 milions d'euros que arribaran de la Unió Europea en els pròxims anys? A Espanya es parla del rei emèrit, dels militars i del xat que proposen afusellar mitja Espanya o més, de com d'il·legítim és el govern social comunista d'Espanya, d'Otegui, d'ETA i, bé, i una miqueta de Covid-19 i les vacunes.
És cert, Espanya s'ha tornat un país irritat i irritable. No només estan irritats els restauradors i els comerciants, que és comprensible que hi estiguin, és que a Espanya està irritat tot Déu. Això provoca que el debat públic s'orienti molt més a tractar d'escanyar l'adversari que no a mirar de trobar solucions i consens. Amb aquest panorama, per què hauríem de pensar que el 2021 ha d'anar necessàriament millor que enguany?
Àrea de turbulències. Vol a Formentera et desitja unes bones festes i un feliç any nou.
Obrim plana de cultura, ho feim a Menorca i parlant d'una sala de teatre, l'antic teatre Salón del Castell, l'únic que queda en el poble, i és públic.
Després d'anys de negociacions, l'Ajuntament l'ha adquirit per prop de 400.000 euros. Aquest popular escenari de varietats va tancar les portes ara fa 16 anys i actualment es troba en estat d'abandonament. L'Ajuntament el vol convertir en un espai cultural.
sa jove Maria Jaume, amb el seu disc de debut, Fins a maig no revisc, és l'artista illenca millor valorada pels crítics d'Enderrock, aconseguint sa cinquena posició.
Entre els millors 10 discos d'aquest 2020 hi trobant també Salsa Agredolça, de Tassouza, en vuitena posició, i Paradís, de Joana Gumila i Laia Vallès, i la desena, segons la llista dels millors discos que han fet la revista catalana Enderrock.
Els meus dits ja te reclamen, però tus peixos te sobrepassen.
Who let the dogs out?
No m'ho puc creure.
Who let the dogs out?
Que és el que no ens podem creure avui, Àlex Berlanga.
Doncs mira, Ventur, avui porto una notícia que mira, que m'ha agradat molt, aquesta està molt bé. El sacerdot brasiler João Paulo Araújo Gómez s'ha convertit tot un exemple a seguir. Des de fa anys emprà el seu càrrec per a conscienciar sobre l'abandó animal i acull els cans que troba abandonats al carrer a la seva parròquia. No només es conforma amb acollir els animals, sinó que, a més, els porta a les misses que ofereix perquè siguin adoptats per altres famílies i troben una nova llar.
Ah, em pareix molt bé. Mm.
El sacerdot ofereix als animals un lloc on viure, els alimenta, els cuida i fins i tot els porta al veterinari. A través del seu compte d'Instagram, el pare João Paulo comparteix algunes de les fotografies preses durant la celebració de les homilies, una pràctica poc comuna però que agrada moltíssim al ramat. Tal com el rector explica, l'adopció dels animals està completament controlada per ell mateix i es realitza en dues fases. Primer, la permanència dels animals a l'església, que ho complementen amb un venjador que funciona 7 dies a la setmana, i segon, quan se li dona atenció als cans que arriben ferits.
Molt bé, em pareix molt bé. Una iniciativa està bé, polida, interessant en aquest cap d'any tan... en aquest final d'any tan complicat. Anem a fer una petita pausa aquí, en el darrer vol a Formentera, 2 minutets, i tornem de seguida amb més coses.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio desitja bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Començant la segona part d'aquest darrer vol a Formentera, on anem a fer, parlant de festes i de discoteques. Bé, si heu llegit aquests dies els diaris, haureu vist que la policia fins i tot ja està detectant desenes de possibles festes il·legals que teòricament s'anirien a produir durant la pròxima nit de cap d'any, encara que ja sabeu que estan aquestes festes absolutament prohibides. Les reunions, depèn de silla, però les reunions de més de 6 o més de 10 persones estan prohibides. prohibides. Per tant, aquest tipus de festes massives, òbviament, estan prohibides. Bé, anava a parlar amb l'Associació de l'Oci Nocturn de les Illes, que ja fa temps que venen denunciant que mentre ells estan tancats, les festes il·legals es van produint. I l'altre dia, en declaracions i Vetres Ràdio, fins i tot feien una descripció de com eren aquestes festes, amb inhibidors, per exemple, de freqüència de mòbil per evitar ser detectats, que mos varen fins i tot sorprendre. Tenim a l'altra banda d'esfil telefònic en el president de l'associació de Bone, de soci nocturn de les Illes Balears, que és en Jesús Sánchez. Jesús Sánchez, bona nit, com estem?
Què tal? Muy buenas noches.
Molt bona nit. Jesús Sánchez, mos va sorprendre això, com deia, la sofisticació que, segons vostès, utilitza la gent que organitza festes il·legals.
Sí, efectivamente. Después de 9-10 meses de cierre por imperativo legal de nuestras salas, la verdad es que estos promotores, que en este momento son delincuentes, pues se han sofisticado mucho a la hora de hacer convocatorias, que ya le digo, y usted lo ha relatado muy bien, es decir, te citan en ubicaciones secretas para más tarde desplazarte a otro entorno utilizando incluso inhibidores de frecuencia.
Quin és l'operatiu normal d'aquestes festes il·legals? Es citen a través de les xarxes? Com ho fan? Queden una banda i després es desplacen en furgonetes? Com ho fan exactament?
Sí, nosotros la información que tenemos, y dése cuenta que no es nuestra labor la de investigadores, porque no tenemos ni tiempo ni tampoco preparación para poderlo hacer, lo que hemos detectado durante todos estos meses, fíjese que lo que ha ocurrido en primavera, en verano, en Halloween, y ahora lo que se prevé que pueda ocurrir para Nochevieja, pues es las convocatorias a través de las redes sociales. Parece ser que la información que saca hoy un medio es bastante correcta, de que utilizan incluso plataformas como Telegram para luego a los 30 segundos desaparecer la información, es decir, son muy sofisticados, y nosotros lo que hacemos cuando detectamos algún tipo de información de este tipo, o incluso de establecimientos que hoy en día están realizando actividades que se llaman de riesgo, pues lo ponemos en conocimiento de las administraciones competentes para que ellos actúen, investiguen y tomen las decisiones que tengan que tomar.
La policia està actuant contra aquestes festes? Tenim constància que sí, que hi ha moltes actuacions durant el cap de setmana, però no sé si arriben a totes les que hi ha, ni molt menys.
No, a ver, nosotros estamos, nos sentimos aliviados, por decirlo de alguna manera, dese cuenta que ahora no estamos hablando, llevamos meses que ya no estamos reivindicando el acoso a la competencia desleal, estamos reivindicando que se pongan todos los dispositivos necesarios para terminar con este tipo de actuaciones, porque en este momento la situación que estamos viviendo en las Islas Baleares es muy preocupante, y lo que tenemos que conseguir entre todos, empresarios y ciudadanos, es ser lo suficientemente responsables para doblegar la curva de contagios y podernos presentar con lo antes posible a los mercados emisores, que son los que nos dan de comer, pues con unos niveles de seguridad que les garanticen unas vacaciones sin tener que soportar ningún sobresalto. Y en ese sentido ahí está la responsabilidad de todos. Ahora mismo nosotros sabemos que el gobierno ha actuado, y yo creo que parte de esa actuación viene provocada pues por la presión que han estado recibiendo durante todos estos meses. Dese cuenta que nosotros hemos presentado alrededor de 90 escritos de información con documentos y con indicadores que les pueden servir para avanzar en esa investigación que nosotros no estamos preparados para realizar.
Jesús Sánchez, li vull demanar que faci una radiografia ara mateix del sector de les sales de festa, del sector de soci nocturn a les Balears. Sabem que estan tancats, sabem que la situació és molt complicada, però li demanaria que mos fes una petita foto ràpida de com està el sector.
Pues mire, situació dramàtica. Llevamos cerrados casi 10 meses por imperativo legal, es decir, no se nos ha permitido hacer ningún tipo de actividad, ni tan siquiera poder ofrecer una Coca-Cola o un gin tonic en nuestros locales, evidentemente desactivando pistas de baile y tal, donde la encuesta que nosotros estuvimos realizando durante el mes de agosto y septiembre de forma anónima para los empresarios nos da a conocer que más del 67% de ellos no tienen capacidad ni músculo para sobrevivir más allá de uno o dos meses. Y aparte de eso, pues seguimos reivindicando permanentemente pues el espacio de negociación, de análisis, de interlocución con el gobierno, que se nos niega permanentemente también, cuando estamos viendo que, fíjese, lo surrealista de la situación, otros sectores hermanos del nuestro y que se merecen todo el apoyo necesario reciben, como por ejemplo restauración, le voy a poner el ejemplo, el apoyo de una línea de subvención de 6 millones de euros para aliviar la situación, pero fíjese, para aquellos que tenían actividad y que se han visto esa actividad restringida al entrar en nivel 4, es decir, restringir la actividad. Nosotros, que estamos cerrados por imperativo legal, ni tan siquiera hemos recibido el apoyo, el alivio, el acompañamiento de un gobierno que no ha tenido ningún problema en decir públicamente que no dejaría a nadie atrás. Y a nosotros nos ha dejado incuestionablemente.
Jesús Sánchez, president de l'Associació de l'Oci Nocturn. Li vull preguntar pels ànims del sector, dels empresaris i també dels treballadors. S'han arribat a produir concentracions de treballadors en altres moments, evidentment, no estan parlant de l'actualitat més recent, concentracions de treballadors que demanaven bé poder seguir en sa feina i que denunciaven que tenien una situació econòmica precària. Vostè assenyalava que hi hauria una part important de ses empreses, per exemple, que podrien aguantar poquet temps més.
Sí, efectivamente, hay la preocupación es muy profunda, pero ya no solo por los empresarios, sino por los trabajadores que nosotros recogemos y que no podemos olvidar que son los que le dan éxito a nuestras salas, a nuestros establecimientos, y que están atravesando incidencias importantes con, por ejemplo, con el CEPE a la hora de cobrar sus ERTEs, muchos de ellos son autónomos. Nosotros el ocio nocturno tenemos una singularidad de contratos, como ustedes saben, que se circunscribe en muchas ocasiones a los fines de semana, que es cuando tenemos sobre todo abierto, y en este sentido tenemos serios inconvenientes, nuestros trabajadores tienen serios inconvenientes para recibir las prestaciones adecuadas y correspondientes. Bueno, y por eso nosotros pues nos movilizamos delante de las administraciones, que entendemos que pueden tomar decisiones al respecto, para hacerles ver y sensibilizarles de la situación que estamos atravesando.
Què s'hauria d'haver fet, segons vostès? Perquè està clar que el Covid-19 i les aglomeracions que es solen produir en una... Recordem la normalitat, recordem quan la vida era normal en una pista de discoteca, bàsicament el que hi ha en una bona nit és aglomeració de gent, i així de ser. I això, clar, és incompatible amb el coronavirus, òbviament. Quina hauria d'haver set, segons vostès, segons les discoteques, bé, les mesures que s'haurien d'haver pres? S'hauria d'haver permès obrir d'alguna manera?
Pues no, mire, yo le digo la realidad. Fíjese que nosotros, desde la Federación Nacional España de Noche, yo soy vicepresidente primero de la Nacional, en el mes de abril y durante ese mes y el mes de mayo nos pusimos a trabajar de manera intensa con la Secretaría de Estado de Turismo, con el ICT, el Instituto de Calidad Turística de España, con Prevención de Riesgos Laborales y con los sindicatos, para que finalmente tuviéramos un documento que fue aprobado por la máxima autoridad en este momento, que es el Ministerio de Sanidad, para aplicar específicamente en las salas de fiestas y en las discotecas. Aquí en Baleares no se nos dejó ni probar ese documento, ni testarlo. Se nos dijo que no se aplicaría y que nos mantendrían cerrados. El paso del tiempo y el desconocimiento absoluto de cómo se están desarrollando toda la cuestión con respecto al COVID nos hace pensar que nosotros podemos tener algún condicionante en nuestras salas, efectivamente, de lo que llaman actividad de riesgo. Con lo cual, ojalá, siempre lo hemos dicho así, ojalá nosotros hubiéramos tenido el problema, porque cerrándonos a nosotros habríamos evitado muchos más de los que estamos viendo ahora. En este momento yo creo que sería irresponsable, y nosotros hemos abandonado esa reivindicación hace ya muchos meses, el solicitar la apertura de las discotecas o de las salas de fiestas en el formato que hemos conocido siempre. Entonces, lo que sí pedimos es que se nos permita activar las licencias de cafetería, de bar que tenemos, que van intrínsecas con las de discoteca.
Quin escenari de futur es planteja? S'està començant a vacunar, de fet, varen començar un poc simbòlicament aquest diumenge la vacunació a les Illes Balears, aquest dimarts s'estén a les altres illes. Quin escenari de futur es plantegen? Com ho veuen? Pensen que podran obrir, encara que sigui parcialment, el pròxim estiu?
Bueno, nosotros creemos que la vacuna es una buenísima noticia, pero que el recorrido de los resultados de esta vacuna no se arregla en 15 días. Van a pasar varios meses para que tengamos inmunidad de grupo, como se suele decir ahora, y que podamos, bueno, la, el El horizonte lo tenemos puesto en la temporada próxima, el mes de junio, donde creemos que si bien no retomar la actividad, evidentemente en las condiciones que la conocíamos, sí podremos tomar alguna actividad si los datos lo permiten. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo, ya le decía antes, personal, ciudadano y empresarial, para doblegar esa curva de contagios y podernos presentar a los mercados emisores como un destino absolutamente seguro para que puedan retomar la actividad económica todos los sectores.
Jesús Sánchez, no tenim més, més temps. Li desitjam sort, que puguin recuperar com abans millor la seva activitat, que a més si poden recuperar-la voldrà dir que les coses van millor i com a mínim hem de reconèixer que ningú podrà dir que l'actual nivell de contagis sigui culpa de les discoteques, perquè òbviament de les discoteques segur que no, perquè no han estat obertes en absolut.
Efectivamente, así es. Y sin embargo hemos tenido que leer negro sobre blanco en la exposición de motivos de un decreto que nosotros éramos el principal punto de contacto.
Jesús Sánchez, bona nit, moltes gràcies.
Gràcies a ustedes, buenas noches.
Nosaltres seguim endavant, ara anem amb una miqueta de música que corre a càrrec del grup Pèl de Gall.
El darrer vol a Formentera et desitja unes bones festes i un feliç any nou.
Continuem en aquest darrer vol d'IB3 en ràdio en direcció Formentera i com sempre, però ara ens aturarem un momentet per l'illa de Menorca perquè el Teatre Principal de Maó continua oferint cultura i sobretot música en directe. Aquest dissabte, dia 2 de gener, amb tota la ressaca de les festes de Nadal i de Cap d'Any, podrem gaudir de la música en directe del grup menorquí Pèl de Gall, un grup que torna als escenaris acompanyats del seu nou disc prepandèmic A sa vostra salut. I és per això que avui ens acompanya des de l'altre costat del fil telefònic Ernest Martí, guitarrista dels Pèl de Gall. Ernest, molt bona nit i benvingut.
Molt bona nit i moltes gràcies per aquesta entrevista.
Ernest, no sé si tens ganes ja de que acabi d'una vegada aquest 2020, però explica'ns com ha estat aquest any per a tu i per als teus companys de Pèl de Gall.
Sí, ha estat un any que, com diuen les nostres cançons, ha estat una muntanya russa. Vam començar amb molta il·lusió, vam treure el nostre quart disc, A sa vostra salut, en el mes de febrer. Estàvem just a punt de començar la gira de presentació de disc i ens vam trobar amb l'inici del confinament, amb la pandèmia. Ho vam haver de posposar tot. Però, per sort, durant aquest estiu, en vista de que s'anava per llarg, van decidir de reinventar-nos un poquet. Vam ajustar un poquet el que és el nostre repertori habitual, que normalment és més rockero. El vam suavitzar, li vam donar un toc més acústic, més apte per les noves condicions en les que havien de fer concerts, si es podien fer, que era en públic assegut, en distanciament social, etc. I vam fer una música un poc, és a dir, les nostres cançons de sempre, però adaptades en un tipus de concert amb el públic assegut. I és un poc el que estem fent en els darrers mesos.
Es parlava moltíssim de les paraules més utilitzades durant aquest 2020. Una, als mitjans de comunicació, ha estat incertesa, però una altra que escoltem moltíssim, i al vostre cas serveix, que ha estat reinventar-se.
Sí, sí, exacte, és el que hem hagut de fer. Quan canvien les regles de joc, t'has d'adaptar, has de renovar-se o morir. I nosaltres, per sort, hem trobat una fórmula que ha estat que ens ha permès seguir fent el que ens agrada, que és fer música i actuar en directe.
Sí, perquè bé, com deies, vau publicar aquest quart àlbum, aquest A la vostra salut, el passat mes de febrer, abans de l'estat d'alarma i del confinament. Bé, dit ràpida i malament, quina putada, no?
Sí, bueno, mira, les coses venen com venen i com he dit abans, en lloc de tancar-nos i dir, oi, quina putada i no fer res, no ens vam quedar de braços creuats i vam seguir fent el que ens agrada i bueno, aquí estem. A punt de fer un concert que ens fa moltes ganes en el Teatre de Mo.
Bé, el bon humor també sempre ha estat al costat de la música que feu. Heu set optimistes durant tots aquests darrers mesos o hi ha hagut en algun petit moment que heu dit que bé, que aquest 2020 s'ha perdut completament?
No, sí, la veritat és que quan va començar tot ho vam veure un pont negre. Hem de ser sincers perquè va haver un moment que vam dir, ostres, aquí ens van trobar amb una paret, amb un mur, i però bueno, el bon humor, l'optimisme no l'hem perdut mai, i sempre hem dit, mira, si no es pot, pues trobem un altre caminet per arribar allà on volem arribar. Vull dir que...
I Ernest, explica'ns, 10 anys ja de Pèl de Gall i 4 discos publicats, què ens pots dir d'aquest últim, de A la vostra salut? Perquè bé, he sentit que és un homenatge i un agraïment als vostres fans.
Sí, la veritat és que creiem totalment necessari de tenir un detall amb ells, ja que durant tots aquests 10 anys ens han donat sempre suport, ens han donat motivació i ganes per seguir endavant. Realment un grup, si no té gent que li dona suport, gent que t'escolta, gent que ven els concerts, arriba que te desanimes. Fer música és una cosa que ens encanta, però també fa falta que tingui ingredient imprescindible, que és el públic, és la gent que et segueix i que et dona energia, i quan ja duem tants anys fent música, i ara ja toca de també d'alguna altra manera donar les gràcies a la gent que ens dona suport. I el títol d'aquest disc i també la cançó de A la vostra salut, A la vostra salut, són totalment un homenatge cap a ells.
A més que en aquest videoclip precisament us acompanyen moltíssims dels vostres seguidors a que s'han ficat al videoclip, com diem.
Sí, sí, de fet els dos videoclips que han fet d'aquest disc, protagonistes totals, el públic, els seguidors, tant el videoclip de Paradís Preconfinament, Paradís Normal, també van fer participar la gent amb un vídeo coral en el que cadascun ens enviava els seus vídeos propis, de moments viscuts, moments inoblidables. Després també quan van fer el videoclip abans del confinament, evidentment, dels seus gots, també van ser ells partíceps total d'aquest videoclip.
Està clar que la resposta, i sobretot en aquests temps que han estat molt difícils per a moltíssima gent, la resposta d'aquest públic sempre ha estat molt bona amb altres.
Sí, sí, com he dit abans, sense ells no estaríem aquí. Mm. I sense rebre aquest caliu, aquesta calor que ens donen, no estaríem aquí. Vull dir que és totalment necessari comptar amb ells.
A més, Ernest, bé, segurament aquest 2020 hauria estat l'any que us hauríeu tocat girar i promocionar aquest nou àlbum, una feina que heu tingut que aplaçar per al 2021, no?
Sí, teníem concerts que ens feien molta il·lusió, sobretot al principi de gira, que està programat en el mes de març a la sala Luz de Gas de Barcelona, que ens feia una especial il·lusió per la història que du darrere aquesta sala. No va poder ser i bueno, va quedar aplaçat, i ja veurem quan es podrà fer. Ganes n'hi ha moltes de tornar a Barcelona, i bé, mira, ara és esperar i comptar els dies fins d'aquí que puguem tornar a fer concerts com aquells d'abans, no? Amb la gent lliure, que puguin saltar, que puguin ballar. Bueno, ja queda menys.
Sí, perquè a més, bé, cada dia estem escoltant notícies que bé, el món està canviant, no sabem què passarà d'aquí a dos dies, no? Però no sé si teniu ja algunes dades confirmades per aquests primers mesos de 2021, o encara és una miqueta aviat per dir cosetes.
No, bueno, com que des de que ha esclatat la pandèmia tampoc han volgut anticipar molt les coses, de vegades hem tingut algun concert que a 3 mesos vista ja semblava que estava molt encaminat, però mai hem volgut fer molt renou perquè d'un dia a l'altre Tabassa te cau tot, es cancelen coses i solem anunciar quan ja està un poc més a prop i ja està més tangible tot. Mm.
I el que sí que tenim, precisament parlant d'això, aquest dissabte, aquest 2 de gener, per començar bé l'any, al Teatre Principal de Maó, aquest concert d'aniversari. Explica'ns què teniu preparat per aquest dissabte, sobretot per a la gent que vagi a veure's.
Bueno, és un concert que per nosaltres és molt especial perquè... tocar en el Teatre Principal de Mó és un espai on no hi hem actuat mai i ens fa una especial il·lusió. A part de tot això, bueno, farem el nostre repertori en format semiacústic i bueno, tenim preparat un espectacle xulo de llums i bueno, alguna sorpresa més que estem segurs que els assistents que venguin ho gaudiran molt, igual que nosaltres.
I com diem, Ernest, Pèl de Gall són un grup amb moltíssima energia i un grup molt festiu. Esteu preparats per un concert amb el públic assegut i amb la mascareta posada?
Sí, de fet, aquest estiu ja ho han fet en diverses ocasions i la veritat és que ha funcionat molt bé, han connectat molt bé amb el públic, encara que estigués assegut, han rebut la seva energia, no pots veure les seves boques com canten, etc., sí. però tot arriba, l'energia, de ser com canten i te transmeten allò que ens agrada rebre del públic. Mm.
I ja per acabar, Ernest, què podem dir a la gent que s'estigui escoltant ara mateix i dubti d'anar o no aquest dissabte, recordem, a les 7 del vespre, al Principal de Maó, i sobretot i gaudir de la música en directe de Pèl de Gall. Què li podem dir?
Bueno, els podem dir que no s'ho poden perdre aquesta ocasió tan especial, que el teatre ja du un bon rodatge de concerts durant el confinament, les mesures de seguretat garantiten que es pot fer totalment amb total seguretat de gaudir de la cultura i d'un bon concert en directe. Queda molt poques entrades, de fet, en un parell de dies ja es van vendre prop del 80% de les entrades disponibles i ara just queda el darrer. Les darreres poquetes que queden i, bueno, recomano que no tardin i que reservin ja el seu web del Teatre Principal, les nostres xarxes socials també tenim algun que altre link que dona a la web de venda d'entrades. Estan esperant tots amb els braços oberts en distància, per suposat, els esperam en el Teatre de Mó.
Doncs ja només ens queda desitjar-vos moltíssima sort tant aquest dissabte com per aquest 2021 que estem ja a punt d'entrar. Ernest Martí, guitarrista del grup menorquí Pèl de Gall, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest Darrer a la Formentera a IB3 en ràdio. Esperem veure aviat el vostre directe també a les restes de les Illes i bé, que tingueu també una bona entrada d'any.
Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé. Bon any.
Avui la nostra secció retro la protagonitza un bateria, per què no? És una cosa poc habitual. Es tracta de Cozy Powell, qui va néixer un 29 de desembre de 1947 a Cirencester, a Anglaterra. Ho he dit bé, increïble. I va començar a tocar la bateria amb l'orquestra de l'escola. L'aprenentatge li va fer profit en aquest home perquè durant els 70, 80 i 90 va ser bateria de The Jeff Beck Group, Rainbow, Robert Plant, Whitesnake o Black Sabbath. Quan volien un bateria de rock que te flipes, el contractaven a ell. L'estàs escoltant en el mític àlbum Rainbow Rising de 1976. Cozy Powell, per cert, va morir el 1998 en un accident de cotxe borratxo, sense posar-se a cinturó, mentre parlava pel mòbil amb la seva parella i a 167 km per hora. When do we leave?
Bon Nadal.
Un missatge per Ràdio Pollença. Vos vull dir que realment és una monada tenir aquesta
ràdio. La ràdio, bàsicament, seria el meu mitjà de comunicació preferit.
Els municipals no funcionen per tenir més o manco pressupost. Funcionen per lo que tu has dit, perquè la gent hi fa feina.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio desitja bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Estàs entrant a la Sala VIP.
Començant la tercera part d'aquest darrer vol a Formentera, Àlex Berlanga, veig que tornes a ser per aquí.
Doncs sí, sí, a més després...
Enamorat de la informació del cor, ja.
Sí, sí, no, especialment perquè, bé...
Avui t'ha agradat.
He tornat a veure Telecinco i clar.
Clar.
Sí, sí, i a tope.
I estàs bé.
Mai estic bé.
Molt bé, anem a fer una repassada a les notícies del cor que més us han cridat l'atenció durant aquestes passades setmana, passats dies. I bé... Sempre és interessant posar música d'aquest senyor. El Rancho Neverland de Michael Jackson s'ha venut per 22 milions a un magnat dels Estats Units. L'antic rancho, ja sabeu que es diu Neverland, a Califòrnia, s'ha venut a un multimilionari que es diu Ron Burkle, segons ha contat un portaveu d'aquest senyor ric a l'agència AFP, i nosaltres ho hem llegit en el diari El Mundo. Ja sabeu que el rei del pop va convertir la seva enorme mansió en un refugi temàtic de conte de fades, en ferrocarril de Jugaroi, Nòria, Orangutans, i va escriure allí alguns dels seus principals èxits. I també sabeu, vosaltres que sou gent informada, que Neverland per alguns o per molts és un lloc infame en el que Michael Jackson convidava a nens a visitar-lo i a dormir, i escenari de suposats abusos sexuals de menors, d'acord amb les acusacions en la seva contra. I de bé, aquest ranxo ha estat... comprat per aquest empresari de Montana, que té inversions que van des de supermercats fins a la indústria de l'entreteniment, i que ha comprat el ranxo com una oportunitat de land banking, que entenc que és inversió en terres per després a veure si pot guanyar més pasta. El preu de venda set de només 22 milions de dòlars, una rebaixa molt contundent del preu inicial del ranxo, que estava en 100 milions de dòlars l'any 2015.
Sí, la bombolla, eh?
La bombolla immobiliària, com es desinfla. Idò bé, Michael Jackson encara hi hauria guanyat pasta si fos viu, perquè Michael Jackson va pagar en la dècada de 1980 19,5 milions de dòlars per aquesta propietat.
Gairebé milions, però després el diner que va invertir per fer el parc temàtic tot i tot això.
Estan parlant d'una finca de, atenció, 1.100 hectàrees a 65 quilòmetres de Santa Bàrbara, que té una casa principal amb 6 habitacions, 3 cases d'hostes, un llac, amb una caiguda d'aigua, pistes de tennis i instal·lacions per refugi d'animals.
Poca cosa, eh?
Poca cosa.
22 milions, li ha sortit
22 barat. Milions, li ha sortit, sí, molt barat, en aquest home.
Més cosetes, mira, i que sí, que s'acaba l'any i que no sol haver-hi moltes notícies perquè la gent està de vacances, no? Però mira per on, Vicent, Sábado Deluxe, a Telecinco, sempre tenen bones notícies i exclusives, i mira per on, aquest cap de setmana va anar l'actriu Verónica Forqué per fer una bona estirada d'orelles a Isabel Pantoja.
Uy, vengo muerta, Juana. ¿Ha llegado Ramón?
Todavía no.
Entonces casi me voy arriba. Porque es que estoy agotada. ¿Y no me mires con esa cara?
Lo siento, pero no tengo otra.
Juana, no puedes pretender. Mira, que...
Está claro que la situación...
Jo he de reconèixer que quan he llegit que Verónica Forqué sortia a Salvador de Lux, ja se m'ha caigut un mite.
Sí, però mira per on...
Ha estat bé queinat.
És que ha estat bé, no?
Mira, va, a veure si em saps convèncer.
Bé, per una banda, mira, està clar que la situació de la família Pantoja, especialment entre la mare i Kiko Rivera, Paqui Rin, no està sent molt bona, que diguem. I l'actriu, entre moltes coses que va parlar al programa, li va enviar un missatge a Isabel Pantoja i li va dir: et moriràs sent una desgraciada. Bé, amb tota aquesta situació, aquesta discussió que hi ha amb la família. Està clar que si vas de convidat a Salvador Deluxe, és molt probable això, que vagis de sparring de boxe, no? Verónica Forqué va visitar el programa per primera vegada i va parlar amb la seva naturalitat, que la caracteritza, que de vegades sembla que va una miqueta fumada aquesta dona, i d'això et parlaré després. L'actriu va compartir amb Jorge Javier Vázquez els seus sentiments després d'una carrera plena d'èxits, de la seva relació amb els homes i el seu paper com a mare, a més de fer una miqueta de promoció de la seva darrera pel·lícula que va fer amb Rosa Maria Sardà. Durant la conversa, Verónica Forqué també es va llançar, com diem, a la piscina, no?, per mostrar la seva opinió sobre Isabel Pantoja, a la qual va tenir ocasió de conèixer, diu, fa ja molts anys, de festa, precisament, també.
Se'm segueix fent estrany que Ana Forqué opini sobre la Pantoja, opini...
Sí, va parlar de tot,
sí, sí.
No?
Sí,
I aquesta dona que li agrada parlar moltíssim i de la seva vida, va aprofitar també que als seus 65 anys no té pèls a la llengua i va dir també que és una, i cito textualment, professional de la marihuana. L'actriu va confessar que fuma cada dia i va demanar la legalització de totes les drogues. Va dir: soc una professional de la marihuana, fumo cada dia, però sempre a la nit quan ha acabat la feina. La Maria és l'única cosa que m'agrada i no bec alcohol, diu. Va dir de manera rotunda, no?
Verónica Forqué,
sí. Ara, però, que ningú es sorprengui, no? Però no és la primera vegada que aquesta dona parla sobre aquest tema, ja que va fer mateix parlant d'una entrevista a l'Hormiguero, deixant també empatats els seus espectadors, dient: tinc 65 anys i puc fer el que vulgui, no molesta ningú, i té raó.
Té raó.
Però mira, Verónica Forqué va deixar clar també que no va fer l'apologia de la marihuana ni donar la idea que fumar està bé. Va recordar que fumar per a ella és com estar amb els seus éssers estimats que ja no hi són, com són els seus pares, el seu germà, els seus amics o gent de la seva generació, i diu que amb la marihuana parla amb ells.
Va fumant i parla amb ells.
Total.
Molt espiritual.
Sí, total. Una dona que a molts ens agradaria tenir d'àvia, no? Almenys a mi.
No ho sé, igual si la tinguéssim d'àvia ens arrepentiríem. Anem a parlar de gent que no sabem que fuma, però sabem que per les seues mans corre sa pasta. Anem a parlar de sa parella Shakira Piqué. T'agradaria anar de tapes amb Shakira i Piqué, Àlex Berlanga? Jo he d'admetre que m'encantaria.
Sí.
Per què no?
Sí,
si conviden,
a més,
si conviden ells.
Si conviden ells,
clar,
per què
si
no?
Si et fan pagar, si et fan pagar ja no tant. Bé, sa parella de famosos sorteja un pla amb finalitats benèfiques. La cantant colombiana, Shakira, ara la sentiu de fons amb es Waka Waka, no? Es deia aquesta cançó, himne oficial del Mundial que va guanyar Espanya. Sa cantant colombiana ha anunciat a tots els seus seguidors en xarxes sa darrera idea que ha tingut, junta amb sa seva parella, el futbolista del Barça, Gerard Piqué, que està més preocupat, es boca amb aquestes coses que no amb fer que el Barça progressi, i ho diu un culer. Bé, sa idea és sortejar una sortida de tapes i sopar per Barcelona a benefici de l'associació Peus Descalços, Pies Descalços. Això sí, la seva intenció és portar-ho a terme una vegada hagi acabat la pandèmia, perquè ara, si no...
Sí. Una miqueta difícil i més a Catalunya.
Clar, sí. I així poder sortir, poder viatjar. I quan diuen, quan sigui segur viatjar, Shakira i Gerard Piqué volen convidar-vos a sopar a Barcelona. Els hotels i els vols estan inclosos i cada donació anirà destinada a la fundació Pies Descalços, va escriure l'estrella de Pop. L'associació Peus Descalços treballa en favor dels nens colombians sense llar. I com es pot ajudar? Bé, tal com diu Shakira en un vídeo que ha compartit, únicament s'ha d'accedir a un link i fer una donació a la fundació, la mateixa que ella va posar en marxa quan tenia 18 anys i que treballa per construir, com dèiem, escoles i facilitar l'educació igualitària a Colòmbia. Shakira i Piqué, entre altres coses perquè poden, perquè tenen entre els dos moltíssima de pasta, vull dir, Piqué ja era un tio molt, és un tio intel·ligent, que ja venia de família rica
i
ha, fet,
que
ha fet créixer el seu capital.
I que Piqué no només és futbolista, també és empresari.
També és empresari, és un tio amb el cap molt ben moblat i bé, sempre han tingut, perquè poden, per començar, tendències solidàries que quan poden alimenten, com és aquest cas, de manera que si vols fer un superet amb Shakira i Piqué, només has de participar fent una petita donació i vés a saber quan passarà la pandèmia, també.
Ja, també, però també... mira, ostres, tu, mira, que et convidin a sopar.
Està molt bé.
Una bona experiència, sí.
I doncs, amb aquesta convocatòria solidària tancam la nostra sala VIP. Ara us deixam amb una iniciativa que no sabem si és solidària o no, però és humida. Senyors i senyors, mos disposam a tancar la breu història de la lubricació d'en Gabriel Pericàs ara mateix, en uns segons, aquí, en el darrer vol a Formentera.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Bon vespre i benvinguts una vegada més a Una breu història de la lubricació. Jo som en Gabriel Pericàs i estem enregistrant aquest programa des del Casal Solleric a Palma. Fa un temps vàrem fer un enregistrament d'aquest programa en públic i en el final del programa vàrem convidar els assistents a que es copissin a les pàgines d'un llibre. Era un llibre dels anys 70 d'un pensador italià que, per molt de motius, molt semblava que mereixia ser torturat. I després d'aquell dia el llibre va quedar guardat dins una caixa i quan ara fa poc el vaig trobar de casualitat i el vaig voler obrir, me va sorprendre que aquelles pàgines que havien rebut escopinades del públic s'havien quedat aferrades entre si. I a més ben aferrades, fins al punt que intentant desaferrar-les les vaig acabar arrencant. I clar, jo duia tant de temps pensant-se saliva en termes de lubricació que això me va semblar molt interessant. Així que avui dedicarem el programa a comentar l'habilitat paradoxal, si voleu, de la saliva per actuar com a adhesiu. Bé, aquest incident amb el llibre és bastant inusual, perquè la gent no sol anar pel món escopint dins els llibres. Però hi ha altres exemples més quotidians on la saliva, efectivament, se fa servir com a adhesiu. Els fumadors de tabac de liar, per exemple, llepen el paper per formar els cigarros. O quan envies una carta, llepes el sobre per tancar-lo i, a més, llepes el segell per aferrar-lo damunt el sobre. I és vera que en aquests exemples la saliva no és un adhesiu en si, només és una manera de banyar una tira de cola que s'activa amb la humitat de la saliva. Però vos posaré un exemple on la saliva en si és utilitzada com a adhesiu. De fet, és el meu exemple favorit, tot i que és, per dir-ho així, provisional. És l'acció d'impregnar la punta d'un dit amb una mica de saliva per guanyar adherència a l'hora de passar una pàgina. A vegades el dit te patina i, llepant-lo un poc, tot d'una augmenta la fricció entre les teves empremtes dactilars i les fibres del paper. I això facilita separar la pàgina que volen passar de les altres. Tots aquests exemples tenen en comú que la saliva s'aplica llepant. Així que vull aprofitar per mencionar una característica de l'acció de llepar que me resulta fascinant, que és la reciprocitat. És a dir, pot semblar que es llepar és unidireccional, que quan llepes un gelat n'arrossegues un pot dins la boca i que quan llepes la solapa d'un sobre just deposites la saliva per tancar-lo. Però el que jo vull apuntar és que es llepar és sempre una acció simultàniament recíproca. Quan llepes un gelat, un poc de la teva saliva se queda en el gelat. I és per això que hi ha gent que no vol compartir gelat amb tu. I de la mateixa manera, quan llepes un sobre, arrossegues una mica de cola dins la boca. I avui sabem que aquestes coles del paper de liar i de sobres estan fetes a base de fècula de patata i que són inofensives, però en els anys 90 corria rumor de que te podies intoxicar tancant sobres. Jo no l'he vist, però m'han dit que hi ha un capítol molt conegut de la sèrie Seinfeld, on la promesa d'en George Constanza se mou intoxicada després de preparar totes les invitacions de la seva boda. I un altre exemple per l'estil que sí que he vist és l'adaptació que fa Jean-Jacques Annaud de la novel·la El nom de la rosa d'Umberto Eco. Vos explico un poc la història. Tot passa a una abadia benedictina a principis del segle XIV. Són dos monjos franciscans, Fra Guillem de Baskerville i el seu aprenent, Atzo de Melk, arriben en el monestir per atendre un debat teològic entre representant del papa i una delegació franciscana. I el que passa és que durant la seva estada ocorren una sèrie d'assassinats. Varis monjos apareixen morts en circumstàncies sospitoses i aparentment inexplicables. I en Guillem de Baskerville, que és un gran defensor del pensament racional i que no creu que se tracti d'una obra del dimoni, se posa a investigar. I ara vos contaré el final, eh? Si no l'heu vist, me sap greu. Fra Guillem conclou que tots els monjos han estat enverinats. Resulta que el monjo més vell, de Sabadia, vol impedir que ningú llegesqui un llibre d'en Aristòtil que guarda en secret a la seva biblioteca, que va sobre la comèdia i sobre riure, que ell considera extremadament perillós, i com que sabia que es llepar era una acció recíproca, va posar arsènic en els cantons de les pàgines d'aquest llibre, de manera que qualsevol que el llegís, ajudant-se d'un dit humit de saliva per passar les pàgines, acabaria ingerint el verí i morint. Així que s'ha d'anar alerta amb el que un llepa. I amb aquesta recomanació arribam en el final del programa d'avui. Tornarem la setmana que ve amb un nou capítol d'una breu història de la lubricació. Jo som en Gabriel Pericàs. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra.
Gràcies per la vostra atenció. Hem fet aquest programa entre en Pablo Morganti. També ha estat en Gabriel Pericàs, que avui ha tancat sa magnífica i breu història de la lubricació. I també hem estat per aquí en Àlex Berlanga i en Vicent Tur. Que passeu molt bona nit. Demà a les 12 i tornem a ser aquí a IB3 Ràdio.